3 minuts per arribar a 2:15. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Marc, amb la Núria Oriols, amb el Marc Molins, fent càbales aquí sobre el que pot passar aquesta setmana, si es posen d'acord aquesta setmana, si anem al setembre, si tindrem vicepresidenta, si no... a veure, Oriol Marc, va, que en tens ganes. No, perquè ara que teníem una discussió de qui sortia guanyant, qui estava més content amb el veto de divendres el pas al costat de Pablo Iglesias, tu dius que s'ho ha reforçat Sánchez o que s'anava ahir a la tertúlia, arribàvem a la conclusió que era al revés.
Jo crec que formalment és un triomf de Pedro Sánchez perquè havia fet un veto explícit a Pablo Iglesias i s'ha sentit interpel·lat i s'ha sentit vetat ell mateix i ha decidit plegar, ho va fer en un vídeo aquest divendres. És veritat que això també li permetrà tenir un poder negociador més gran a l'hora de posar segons quins noms, això és veritat, és a dir, és col·locar Irene Montero de vicepresidenta en un govern espanyol, també és un triomf per a Podem, perquè és una persona amb una grandíssima projecció, és una persona molt jove, però que té el cap molt ben moblat, i qualsevol que l'hagi vist en debats parlamentaris sap que té una vàlua molt important. Recordem aquell dia que li va cantar tots els casos de corrupció que tenia el PP en un debat al Congrés, és una persona molt solvent, i crec que se'n sortiria perfectament com a vicepresidenta social en un govern espanyol. Altra cosa és que hi hagi temps per fer en 4 dies el que no s'ha fet en 80, que és arribar a un acord més o menys programàtic. La base són els pressupostos d'aquest any, que van tombar tant el PP com Ciutadans com els partits independentistes per la negativa de Pedro Sánchez de situar un relator a les negociacions, i llavors hi ha una derivada interessant que tu li preguntava, Roger, a les dues persones que hem entrevistat, el Pepe Zaragoza i el Jaume Sens, que és què passarà amb Catalunya. Jo no sé si Podem renunciarà o no al referèndum, no sé si el Tom Catalunya que fa servir Podem, que sempre és molt més proper, canviarà o no, però el que sí que jo dono per fet és que cap dels ministres que s'asseguin al costat de Pedro Sánchez en aquest govern espanyol de coalició, en cas que hi sigui, defensarà obertament un referèndum i anirà a veure els presos allà on és, perquè una cosa és tenir representació parlamentària i fer un discurs que té molt mèrit d'anar a Almeria i dir el mateix que a Catalunya sobre el referèndum, i un altre molt diferent, després de l'avís que va fer Pedro Sánchez dijous de jo necessito un vicepresident que defensi la democràcia espanyola, obro parèntesi, Carmen Calvo no defensa la democràcia espanyola, perquè ara té una vicepresidenta que en teoria pensa com ell, no? Doncs a mi em fa la sensació que els membres de Podem que entrin al Consell de Ministres, en cas que això sigui així, tindran les mans lligades a l'hora de parlar de Catalunya, amb tota sinceritat.
Núria.
Jo penso que, encara que sigui a contrarrellotge, acabaran arribant segurament a un acord, perquè els dos els interessa i hi ha bona voluntat. El PSOE ho donava pràcticament per tancat, quan la mateixa setmana s'havien donat per tancades les negociacions, però sembla que el pas de Pablo Iglesias doncs ho aplana molt tot per poder arribar a un acord de noms i també programàtic. Jo volia fer èmfasi també en la qüestió de l'independentisme, perquè els has preguntat diversos cops si es donava gratis aquest suport, i el que ha fet a Zaragoza és dir, és una decisió seva, no hi ha hagut negociació ni intercanvi de propostes amb els independentistes per la investidura, i Jaume Asens ho deixava com a la responsabilitat del PSOE. Llavors, si Esquerra acaba facilitant la investidura i Junts per Catalunya, si Acord en Podem també acaba decantant-se per l'abstenció, malgrat que Laura Borràs insisteix en el no, veurem com els discursos que s'han sentit prèviament de línies vermelles, de la condició del diàleg per parlar sobre el referèndum, no es compleixen, perquè al final només els interessa tenir un govern del PSOE i Podem que sigui menys dolent que un altre tipus de govern. Per tant, optarien per al pragmatisme, però també llavors, a l'hora de fer discursos, doncs potser no haurien de tirar tant de retòrica i assenyir-se el que llavors acaben fent perquè més els interessa. Veurem també el que diu Pedro Sánchez en el discurs d'investidura, perquè serà clau sobretot en el cas de Junts per Catalunya per acabar de decidir el seu posicionament. Ho farà el grup parlamentari, però també intervindrà en la decisió l'expresident Carles Puigdemont i el president Quim Torra, i aquest últim s'ha pronunciat clarament pel no, si no hi havia
Carles Puigdemont, què referèndum. Diu sobre aquesta qüestió?
No, perquè tinc entès jo, es decanta pel no, però no intervin, o sigui, no vol imposar una decisió en contra de la majoria del grup parlamentari. I tenint en compte que els presos es decanten per l'abstenció, si hi ha un acord amb Podem i PSOE, no sé fins a quin punt voldrà acabar anant en contra del que ells pensen.
Són aquests equilibris dins d'aquest univers. Després, Núria, et preguntaré pel que va passar ahir, perquè el PDeCAT es va reunir també per traçar aquest nou full de ruta, reordenar aquest espai. Vull dedicar uns minuts també a això. Marc Molins, sobre el que passarà aquesta setmana a Madrid, sobre aquestes converses que hem tingut amb Pepe Zaragoza i amb Jaume Asens.
Jo subscric la idea força de l'Oriol i de la Núria. Penso que la situació està suficientment madura com perquè pugui haver que pugui cristal·litzar aquest acord, tota aquesta atmosfera gaseosa fins ara, no? Amb una excessiva exposició mediàtica, ha arribat a un punt en el que podria haver una concreció. És a dir, la meva aposta és que la setmana vinent hi haurà investidura. No sabria dir-vos en quina de les dues rondes, però en tot cas que n'hi haurà. I el que voldria és només fer una petita reflexió fent bona la tesi que explicava José Zaragoza, pregunta Esteve Roger, i és que en realitat aquí hi ha una circumstància que és determinant, no? Com a conseqüència de tot aquest procés de negociació que hem viscut fins ara, s'ha donat la sensació d'una falsa igualtat, no? És a dir, hi ha hagut un diàleg de tu a tu entre dues forces que estan en una situació de desequilibri en termes de proporcionalitat. És a dir, no oblidem que al final Podemos aporta 42 escons que ni tan sols són necessaris per guanyar una majoria. És a dir, la seva aportació...
El que passa és que li està traient el màxim rendiment.
Exacte.
Perquè segurament Pablo Iglesias és un gran negociador.
Exacte. És que aquesta per mi és la reflexió, no? És a dir, que han sabut generar una atmosfera de tu a tu, quan en realitat de tu a tu n'hi ha molt poc. Perquè estan aportant com a màxim un 25% del que és el potencial necessari per tirar endavant aquesta investidura. I a més, la seva aportació en cap cas és condició sine qua non, perquè, insisteixo, no fan aquesta majoria, no arriben a la meitat més un dels escons, no? Per tant, la seva posició és d'una enorme relativitat. Partint d'aquest fals equilibri, insisteixo, crec que en aquest moment s'imposa aquesta necessitat de discreció, perquè és una condició necessària per poder tancar aquest acord d'aquí al dilluns. El temps és molt just, però sí que entenc que hi ha la necessitat recíproca i, com a mínim, la general, no?, la del país, que hi hagi un govern quan abans i quan més fort. Pel que fa, ja acabo, Roger, ara la qüestió de l'independentisme, jo crec que és important, que és essencial que el PDeCAT entengui que, més enllà de les pulsions internes, aquesta investidura és una oportunitat. És a dir, tornar aquestes actituds en ocasions maniqueístes, no? És a dir, amb tot el respecte, i evidentment amb tota la legitimitat, la dels bons, els dolents, és a dir, és una oportunitat de tornar a portar, de tornar-se a convertir, no en protagonistes, que evidentment no ho poden ser, però sí de tornar a entrar en una dinàmica de diàleg, en una dinàmica de construcció, perquè el no els porta enlloc. És una necessitat que crec que...
Clar, però és un no que defensa el president de la Generalitat, en aquest cas. És a dir, aquesta setmana hem viscut un episodi, crec que és rellevant, després que transcendís la carta als presos, que crec que és de l'última setmana de juny.
Hi havia un article de Quim Torra, no?
Uh-huh. I aquesta setmana hi va un article de Quim Torra, no sé si era dimecres, sí. Crec que sí. Després immediatament va sortir Laura Borràs, que és la portaveu a Madrid, dient que no es donaven les condicions ni tan sols per l'abstenció a Sánchez. Després un manifest d'independents de Junts per Catalunya demanant no només votar no a Sánchez, sinó revertir els pactes amb el PSC. I això vol dir que allà hi ha tot un reducte de gent que el que vol és bloquejar la investidura del president espanyol, passi el que passi en tots els escenaris, a no ser que s'ofereixi un referèndum per Catalunya, que és una cosa que sabem que Pedro Sánchez en el seu discurs d'investidura no farà.
Però Oriol, si algú m'ha après fins ara és que aquesta tesi del quan pitjor millor...
Només descrivia el
context. No porta lloc, no, estic totalment d'acord amb que és evident, com a mínim, amb que hi ha una contradicció interna molt potent. Perquè qui té assumit el lideratge per mi més emocional, que són els presos, els hem vist tots manifestar-se a favor, com a mínim, d'una abstenció.
Correcte.
Per tant, hi ha una contradicció important, i en aquesta contradicció hem de fer una aposta per un plantejament constructiu, per un plantejament de diàleg, de trobada, no? És a dir, no té cap sentit un no, ni un bloqueig, si és que tingués algun valor, que, insisteixo, crec que en té poc, atès el poc pes específic que hi ha en el Congrés, no, crec honestament que no té cap sentit.
Clar, aquí el gran tema també és... S'ha escoltat, i crec que ho deia també Laura Borràs, que un pacte PSOE-Podem seria una finestra d'oportunitat, i això s'ha defensat públicament, i a mi, de debò, m'agradaria molt escoltar quin és el posicionament de Carles Puigdemont sobre això, perquè és el segon silenci consecutiu de l'expresident de la Generalitat. El primer va ser el pacte a la Diputació de Barcelona, que l'acaba avalant, malgrat que a última hora hi ha dubtes i la cosa va estar a punt d'anar pel pedregar, però Carles Puigdemont encara no s'ha pronunciat. I crec que és rellevant, perquè és el màxim dirigent de Junts per Catalunya, és la veu de referència de tot aquest espai. I dijous, permeteu-me que es escombri una mica cap a casa, vam entrevistar David Bombaí a Nació Digital, i allà el que deia era que volia escoltar també la veu de Carles Puigdemont. I a mi em sembla molt rellevant, tenint en compte que en la negociació de pressupostos sí que hi va intervenir, hi va haver una proposta d'última hora i tant Puigdemont com Torra s'hi van posicionar en contra. I en part per això no es van acabar tramitant. De manera que amb la investidura estaria molt bé saber què en pensa, tenint en compte la seva ascendència en tot aquest espai.
Doncs va, i ahir que m'obres aquesta carpeta, Núria Oriols, què va passar ahir amb aquesta reunió del PDeCAT? Què van decidir? Per què es van reunir? Què és el que ha passat aquestes últimes hores? Perquè ho entenguem amb totes aquestes faccions que ara anem descrivint.
És perquè és difícil, acabar-ho.
Doncs va, no, perquè avui ho expliques al diari ara molt bé i també estaria bé que ens situem una mica.
Doncs ahir el PDeCAT va reunir el seu Consell Nacional, era un Consell Nacional que tenia pendent des del mes de juny, com per analitzar els resultats postelectorals. La direcció ho ha anat aplaçant fins a finals de juliol, també hi havia cert malestar per això, perquè al final s'havien d'analitzar uns resultats imminents i s'han acabat fent un mes després, i també el que va portar a Bonvehí en el Consell Nacional va ser la seva proposta per intentar confluir cap a Junts per Catalunya. Què passa amb aquesta proposta? No és una consulta pròpiament als associats, sinó que el que faran és reunir les assemblees comarcals per debatre sobre com encaixar, però no hi ha un rumb sobre la taula per debatre, sinó que és més aviat un debat obert entre els associats, que jo no sé fins a quin punt podrà determinar com s'acaba participant en aquesta confluència. Paral·lelament, a més, en teoria, tothom està esperant que l'expresident Carles Puigdemont es pronunciï sobre quin és el seu procés de confluència i com arribar a formar un únic partit que es digui Junts per Catalunya, amb un secretari general, amb un secretari d'organització. Per tant, sobre aquest procés del PDeCAT, però paral·lelament també pot ser que Puigdemont faci la seva pròpia proposta, que no sé com acabarà encaixant aquí. En definitiva, tothom deia que aquest estiu s'havia d'ordenar Junts per Catalunya i uns pels altres no han acabat de prendre una decisió concreta i s'acaba traslladant més aviat cap al setembre-octubre, cosa que els complica el calendari perquè hi ha, sobretot, la sentència del Tribunal Suprem i potser un avançament electoral a Catalunya.
Un avançament electoral necessites un candidat a la Generalitat, que és una de les coses que bloquegen un acord entre tots els sectors, és a dir...
Fàcil d'entendre no és, per això, això que has dit, Núria, perquè... No,
és que és molt complicat.
És
molt complicat.
Perquè al final és... Jo penso que el resum és una batalla de poder per qui es queda, per qui mana en la nova plataforma de Junts per Catalunya. Llavors, el procés de consens per formar...
És a dir, Junts per Catalunya és la plataforma i el partit és el PDeCAT, no?
Sí, però clar, és que ens trobem en una situació que hi ha independents de Junts per Catalunya amb un pes molt gran a l'hora de prendre les decisions de l'espai polític del dia a dia.
Qui vols dir? Laura Borràs, per exemple, no?
El mateix president de la Generalitat,
Quim Torra. Posem-hi nom i cognom perquè la gent també se situï.
Francesc Dalmases, tots aquests independents que tenen un pes molt gran al grup parlamentari no formen part de cap partit. I a banda, paral·lelament, hi ha la Crida, que havia de ser el partit de Puigdemont, que també, d'alguna manera, haurà d'encaixar en aquest procés de confluència.
Pues que la contradicció més gran és que aquesta plataforma, que és Junts per Catalunya, està edificada en base a un partit que és el PDeCAT, que és el propietari no només del nom, sinó dels drets electorals. És a dir, Junts per Catalunya és una marca registrada pel PDeCAT. Sense el PDeCAT no hi hauria Junts per Catalunya, malgrat que alguns independents de Junts per Catalunya consideren el PDeCAT com el banc dolent, un actiu tòxic al qual s'han d'atribuir totes les males decisions, entre les quals el pacte amb el PSC. I aquí també hi ha, com en tota negociació oberta i com en tota negociació oberta en un partit, ara parlàvem de què ha bloquejat la investidura al Congrés dels Diputats, bàsicament un tema de lideratges, és a dir, si Pablo Iglesias entrava o no entrava al govern. En el cas de Junts per Catalunya està per veure a qui es tria per portar el partit i qui es tria per anar a la Generalitat. Sabem que el president Puigdemont té una estima política molt exacerbada cap a persones com Laura Borràs i el Sertadi. Laura Borràs, en aquest cas, seria la persona triada per ser candidat a la Generalitat i el Sertadi més per portar el partit. En el cas de...
Carai, això, del dones per PDeCAT, fet, ja?
No ho dono per fet, ni molt menys, perquè això canvia però molt i sonen... ja se sap, però això...
Sonen...
Si poses una mica el termòmetre amb les fonts d'allà dins, això va així, i el PDeCAT aposta més aviat per noms de l'estil de Marc Castells o Àngels Chacón, per exemple. El PDeCAT el que vol fer valer també són els resultats del territori, que els alcaldes, almenys 19 dels alcaldes aconseguits en capitals de comarca, són més aviat propers al PDeCAT que Carles Puigdemont.
I Artur Mas?
Artur Mas
a partir d'ara. Un moment, és que hem dit Laura Borràs, el Sertadi, pel sector de Puigdemont i Junts per Catalunya, sí, dius sí. El PDeCAT, Àngels Chacón,
I Marc Castells, alcalde d'Igualada.
I Marc Castells, però Artur Mas, aquí?
Artur Mas, ell, si li preguntes ara, et diu que ara no ho vol ser. Altra cosa és que aquí hi hagi una escabatxina espectacular i acabi sent ell per descarte. Que això, en política, mai se sap, perquè la seva inhabilitació acaba el 20 de febrer, crec que és.
El 20 de febrer.
De l'any vinent. Si les eleccions són després, que jo crec que seran
després... És a dir, la figura d'Artur Mas generaria consens entre aquest univers PDeCAT i aquest univers Junts per Catalunya?
Jo tinc els meus dubtes, perquè Artur Mas, recordem que quan ell plega de president del PDeCAT, falten escassos 5 o 6 dies per la sentència del cas Palau. Crec que no es pot desvincular una cosa de l'altra, tenint en compte que Artur Mas era secretari general de Convergència des de l'any 2000, el cas Palau és del 2009, arrenca i es jutja el 2017, que és quan hi ha la sentència. De manera que podria ser una persona, és veritat que té una ascendència importantíssima, no només al PDeCAT, sinó també entre alguns independents de Junts per Catalunya, però podria ser una cara més associada al passat que no pas al futur.
Doncs mira, precisament, avui a l'Ara publiqueu una portada dedicada als 5 anys de la confessió de Jordi Pujol, com serà tractat Jordi Pujol, com serà tractat aquest llegat. Núria, tanquem aquest tema ja.
Tenint en compte, seguint el que deia l'Oriol, també cal veure què passa amb la investigació del 3% que està a l'Audiència Nacional a l'hora de fer aquesta confluència de qui es queda els drets del PDeCAT, qui es considera continuador de Convergència, perquè el PDeCAT com a continuador està investigat a l'Audiència Nacional i veuríem què passaria si Junts per Catalunya sigués aquesta nova formació, si la justícia també podria traçar aquí una continuïtat que els portés també als tribunals. Jo penso que Artur Mas té més ganes d'ajudar a endreçar-ho tot que no pas a tornar a primera línia política i que en tot cas també podria apostar més aviat per personatges més vinculats al PDeCAT i que tinguessin una... que es fes pensar més en la idea inicial de Convergència que no pas en independents que ara han pres, diguéssim, el pilot de Junts per Catalunya.
Marc, vols afegir alguna cosa?
Sí, només una circumstància al fil del que comentava la Núria, i és que en aquests moments hi ha encara dues grans causes en les que s'està investigant el tema del 3%. Hi ha la causa de l'Audiència Nacional que porta el jutge de la Mata, i hi ha la causa del jutjat número 1 de Barcelona en relació amb la possible presumpta xarxa de corrupció vinculada a la Diputació. Per tant, jo no sé fins a quin punt aquestes figures més del passat, si és que ho són, que evidentment tenen un present inqüestionable, com són en aquest cas el president Mas, si tenen o no un potencial o si estan excessivament associats encara a aquesta trama, a aquestes trames de corrupció que sabem que van acusar aquests partits polítics durant tantíssim temps.
3:15 del matí. Pausa i tornem.
El suplement amb Roger Escapa.
Dos minuts passen de 3:15 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, acompanyats de la Núria Oriols, el Marc Molins, l'Oriol. Marc, marxeu de vacances, nois, o no?
Encara no, 3 setmanes de feina queden.
A mi només me'n queda una.
Igual, una setmana i de vacances.
Afortunats que sou.
Núria Oriols, pots explicar on vas o no?
Cap a Cuba.
Te'n vas a Cuba?
Me'n vaig a Cuba.
És experiència religiosa viure la Núria aquesta dia. Escolta'm, és diumenge...
Tu l'has viscut, no? Has tingut un viatge...
Sí, fantàstic, sí, fantàstic, revelador, Cuba, no? Revelador. Molt, molt interessant. De seguida escoltem... ara m'has fet perdre el fil. Manel Valls, que avui fa una entrevista al diari El Periódico. Però abans, ets un fan del Sónar, Oriol.
Absolut. Sí, molt.
Espera't, que et posaré una cançó que t'agradarà.
Ostres.
Saps què és això, Oriol Marc, o no?
És que jo soc fan del Sónar del principi.
Espera't un moment.
Del principi.
Però és que m'han dit que era la Batgirl, però no la sento cantar.
Bueno,
ara... No canta.
No puc. És que...
Ara, clar, és que amb la Batgirl, sisplau, que canti, és que és l'actuació del Sónar d'aquesta matinada.
Aquí hi ha un problema molt gran, que és que el Sónar ha derivat, segurament fruit de com evolucionen els gustos i com evolucionen...
Però aquí, un moment. Sabe que conmigo tu polla está bendecida. Molt bé, ja està, perdona, és que volia sentir-la.
És que és molt curiós, perquè en els últims anys el Sónar ha mutat en un festival de música més aviat urbana, sobretot amb l'ascens del trap, el dancehall i aquesta aquesta barreja d'estils sorgida molt de la música negra i això que es coneix com autotune, que és com les veus es tracten en el cas de la Bad Gyal, és molt evident.
Vols dir l'autotune?
Sí, exacte. I això, què vols que et digui? Vull dir, hi ha gent que li agrada molt els nois. Clar, jo porto un vell a dins. Jo tinc només 31 anys, però porto un vell a dins. I a mi m'agrada el sonor del principi.
A tu no t'agrada que... És a dir, l'autotune, deixa'm-ho explicar, és aquest regulador de la veu que et fa no desafinar.
Sí, exacte. A mi això em costa molt perquè encara interpreto la música com alguna cosa que tingui un cert talent per si mateix i no només el tractament digital de la veu. Però a mi m'agrada el sonar dels 90 i els principis dels 2000, és a dir...
Pet Shop Boys, aquestes coses.
No diria tant, perquè això encara és més antic, però sí dels orígens del tecno, és a dir, el sonar neix com un aixopluc d'una música electrònica que es feia als 90, que neix a Detroit, neix a Chicago, i després passa per Nova York, passa per Manchester amb el Club Hacienda, i es fa un nom espectacular a tot arreu d'Europa. I ara... Jo em sento perdut perquè hi ha coses que no entenc.
Tu recordes sonar. Aquella promoció del sonar amb Maradona?
Sí.
Va fer un anunci amb Maradona brutal.
Espectacular. El
Caballero, que és un dels tres que directors del sonar el va anar a perseguir, no sé si estaven amb Mèxit, havia promès que rodaria un...
Sí, sí, i ho va rodar. Anunci,
el va aconseguir després d'una setmana en un iacuzzi, es veu.
Sí.
Marc, veig que estàs apuntant coses sobre el sonar, també, eh?
No, més que sobre el sonar, la sensació m'està agafant com una sensació d'angoixa, no? Perquè diu l'Oriol, jo sóc vell. Jo voldria reivindicar, jo aquest dijous...
Porto un vell a dins.
Aquest dijous vaig estar al Festival de Perellada amb l'estrena d'una òpera fantàstica de Magraner, dirigida per Francesc Prat, els diàlegs de Tirant i Carmesina.
No és el mateix públic, eh? Sí que
no
és veritat
és públic,
que el Marc Molins el faig més de Peralada que de Sónar, eh? Però
reivindico, només que res, en primer lloc, no sabria on col·locar-me, no? Si tu ets vell perquè et consideraves d'aquell Sónar, jo on quedo, no? En el timeline de la vida i de la història. Però, de veritat, super recomanable, una òpera que més es posarà al Liceu la temporada vinent.
O sigui, a veure, puja'm això. Això és el que a tu t'agrada.
Va, home.
Això què és? Això és tecno.
Això és tecno i Joseph Mills.
No.
Una cançó que es diu Voltereta, però que hi ha gent que li diu The Bells, però és mentida.
Estic sorprès.
No polemitzem.
No sabia aquesta faceta d'Oriol Marc.
Bueno, en tinc moltes de desconegudes, aquesta és una d'elles.
I tu has estat consumidor de sonar, vull dir.
Sí, de públic,
has anat.
No, de públic no. És que tinc un problema amb les aglomeracions. Les aglomeracions i la cosa psicotròpica del sonar. Que no hi tinc res en contra, però m'incomoda.
És a dir, tot l'extra que hi ha associat.
L'associat extra...
No t'interessa.
No m'interessa gaire.
Fas bé.
Sí, sí.
Hem trobat l'anunci de Maradona.
Soy Diego Armando Maradona y los espero en el sonar.
Siempre Maradona. Genio.
Simplement només deia Soy Diego Armando Maradona y les espero en el sonar. Per gravar això una setmana, es veu.
Home, ell, és veritat que ara no vull fer bromes que no toquen, però ell se sentiria còmode en l'ambient del sonar. Si més no, en una època de la seva vida s'hi hagués sentit molt còmode.
I Bad Gyal la coneixeu? Perquè és una noia...
Jo la vaig conèixer l'altre dia que va sortir en un reportatge a TV3.
A TV3. Sí. Bueno, fa dos anys que la intentem entrevistar i és impossible. Aquests dies els companys d'ICAT sí que van poder fer un petit tall de veu al sonar mateix, però ha estat tocant a Nova York aquesta setmana, ha vingut a Barcelona. És una Rosalía...
És una superestrella. Ella està contractada per una... Com es diu, una discogràfica que es diu Interscope, que és la mateixa que Lady Gaga. És a dir... Aquesta noia és una superestrella.
Ho va dir ella, que era una superestrella.
Sí. Perquè en aquest món de la música urbana tothom es ten en
que
alta consideració
sorpresa,
de si mateix.
No? Sí, per l'alta consideració que es tenia ella mateix, que molt a favor, però vaig quedar sorpresa.
I apuntem el detall, que és la filla d'Eduard Farelum.
Sí,
gènere
però
de Catalunya
això,
i protagonista de...
Crec que això ho hem de començar a deixar de dir. Perquè és crec que ja no és la filla de... És a dir, ella per si sola ja és una altra cosa que segurament ha superat molt més el pare.
Però dic perquè és... O sigui, Eduard Farelo presentava el Happy Day.
Sí.
I la seva filla podríem dir que no concursaria el Happy Day.
No. Però la música que fa t'interessa, per exemple?
Molt poc, la veritat.
Molt poc.
Però per què no hi entro? Em passa igual amb la Rosalía, no ho entenc. No ho entenc gens.
Rosalía tampoc t'interessa?
No, m'interessa moltíssim el fenomen, és la Beyoncé espanyola, diríem, però... No ho entenc, no hi entro.
Però què has d'entendre?
No, vull dir, jo agafo aquesta cançó dels diners i això... És que no ho entenc.
És boníssima. A mi m'encanta la Rosalía.
Però no ho acabo d'entendre. I escolta, em sembla una proposta musical magnífica i a banda està fent una promoció al català espectacular. Però no entenc el rotllo. No l'he entès des del principi. Ja no hi he entrat.
Parlant de diners, avui és diumenge. Ai. I... No, ara...
Sí, sí, és que...
No, està relació...
No,
està
relació... No,
aquesta introducció...
Part de patir.
No, dic que avui és diumenge, alguns diaris porten entrevistes. N'hi ha un amb Manel Valls que diu... per exemple, el periòdico diu això.
Com no hi ha alternativa a Pedro Sánchez avui, sí, haurien de facilitar aquesta investidura, perquè a més trobo que Pedro Sánchez ho està fent bé, amb uns principis que corresponen al que s'ha de fer avui. No podem deixar el govern d'Espanya dependent dels independentismes.
Fins aquí res de nou. El que diu el titular que porta el periòdic avui és que Valls ha aconseguit, diu, la primera derrota de l'independentisme. Diu que ell ha aconseguit la primera derrota de l'independentisme, en Manuel Valls.
Home, està bé, té en alta consideració. El que diu... Aquesta setmana també va fer una entrevista a l'ABC, crec, dient que la burgesia de Barcelona era molt de poble.
Amb Salvador Sostres.
Sí, està, és un gran titular, crec que és un dels títols del mes de juliol, sens dubte. I ell, és veritat que el que explica en el tall de veu, ell ho ha aplicat perfectament a Barcelona. Ell va fer tot el possible perquè Ada Colau no pactés amb l'independentisme i se'n va sortir, i ara cada ple s'encarrega de recordar-li a Ada Colau en mans de qui està aquesta setmana mateix. Després de les declaracions de Manuela Carmena culpant l'independentisme de l'ascens de Vox, Manuel Valls va tenir molt interès en sortir al ple municipal defensant que Manuela Carmena fos la pregonera de les festes de la Mercè. Cada setmana tindrem Manuel Valls, cada vegada que hi hagi ple, que crec que és un cop al mes, tindrem Manuel Valls recordant que ell és l'artífex que l'independentisme no sigui el govern municipal de Barcelona.
Núria.
Jo no diria una derrota de l'independentisme tampoc, però sí que va aconseguir que la divisió entre el món sobiranista, no? Que els comuns i els independentistes a la plaça Sant Jaume es manifestin en contra un de l'altre pel pacte a Barcelona. Ell aplicaria la mateixa lògica a l'Estat. Ciutadans no ha volgut fer, ho podria haver fet, però jo també penso que la seva trajectòria tampoc és per tirar coets, perquè ell va venir a ser alcalde de Barcelona i al final el que ha fet és fer alcaldessa de Colau quan es va passar tota la campanya carregant contra ella. I parlant de diners, que s'ha introduït el tema així, clar, cobrava 20.000 euros al mes per venir a ser alcalde, i el que ha aconseguit és quedar-se a l'oposició i...
Això està demostrat o no? O ho vau treure vosaltres, no?
Ho vam treure nosaltres, no ho ha desmentit.
No ho ha desmentit, no?
No ho ha desmentit, per tant... vull dir, aquest senyor tampoc ha fet el seu gran triomf amb el que ha fet a Barcelona.
Marc.
Jo crec que faria èmfasi en el tema de la trajectòria de la que parlaves, només per recordar que al final el seu ADN... és socialista, no? La seva formació política és la que és i la seva trajectòria és la que és, i per tant, més enllà de l'honest que em sembla el que ha dit, és que creu que Sánchez està fent un bon paper i que en fi, aquesta legitimitat que li dona per governar, etc, etc, el que està traient és, el que s'està veient és aquest punt d'impostura que va tenir l'operació de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona.
Doncs Ciutadans, que també està com està, perquè aquesta setmana ha plegat Francesc de Carreras, veurem com acaba tot plegat. També serà un estiu mogut, imaginem, per Albert Rivera, que seria un dels grans perjudicats si finalment no hi hagués acord entre PSOE i Podem. Per tant, Albert Rivera també d'alguna manera deu estar celebrant que PSOE i Podem es posin d'acord, perquè ara mateix afrontar unes eleccions amb un partit amb desbandada com té, no sé si seria tampoc el millor.
No seria ni
tot això,
el millor.
En el cas de Catalunya, Núria, quan es resol el tema de qui substitueix realment Arrimadas amb aquestes primàries? Perquè també he vist que hi ha algunes candidatures. Lorena Roldán és una de les grans candidates.
De pes n'hi ha una. Crec que hi ha 11 candidats, potser.
11 o 12.
Però de pes només n'hi ha un.
El de Lorena Roldán, vols dir. Sí. Això queda resolt també aquest estiu?
Hi ha obert el procés de primàries.
Seria el setembre, no?
Se'n va al setembre.
Molt bé. 2 minuts per arribar a les 10 del matí. Ens actualitzarem amb les notícies de la Neus Bonet. I el que farem després és recuperar un dels grans reportatges que hem fet aquesta temporada al suplement, Elna Bressol d'Exiliats, un recorregut per la ruta de l'exili coincidint amb el 80è aniversari del final de la Guerra Civil, un documental també, un reportatge premiat i que avui també ens fa il·lusió que acabem temporada doncs tornar a emetre, perquè és una feina de molts dies, una feina d'equip de la qual n'estem orgullosos i que ara també podrem recuperar un d'aquests continguts que és dels més descarregats aquesta temporada al suplement. Moltes gràcies, Marc Molins, Núria Oriols, Oriol Mar, per haver-nos acompanyat aquest any.
Gràcies a vosaltres.
Ens retrobarem també els diumenges. Tots tres renovats els diumenges. Us va bé, els diumenges?
Va fantàstic.
Anem fent. Molt bé, doncs ens retrobarem els diumenges al suplement a partir del dia... Ara no sé si és 6 o 7 de setembre.
Ai, mira, que bé, podrem parlar dels plens del 6.
Un segon. És
el 7, tornem. El 8 de setembre tindrem la primera tertúlia amb tots tres i potser alguna incorporació que encara no revelarem. Ara tornem.
El suplement amb Roger Escapa.